Va la Gemma Bonet aquí a l'estudi, mira la copa, la pots tocar si vols, Gemma, perquè
sí, ara ja,
ja m'han dit,
no?
Que un cop guanyada ja no porta mala sort tocar-la. Ara la pots tocar tant com
doncs
vulguis.
Ara ho faré.
Cop d'ull a les notícies, som-hi.
Doncs comencem explicant que ja s'ha restablert la circulació dels trens de la línia R11 entre Girona i Maçanet-Massanes. S'ha hagut d'interrompre aquesta tarda per l'incendi d'uns vehicles a tocar de les vies. S'han suprimit 5 trens de mitjana distància a causa d'aquesta incidència. Sí que continua interrompuda, tal com estava previst, això sí, aquesta mateixa línia entre Girona i Figueres per unes obres. S'ha habilitat en aquest tram un servei d'autobús. I un home ha resultat ferit per arma de foc després d'una baralla al barri de Bon Pastor de Barcelona. Segons els Mossos d'Esquadra, a primera hora de la tarda hi ha hagut una discussió i un dels implicats ha disparat diversos trets contra l'altre, que ha resultat ferit, però no es tem per la seva vida. En la plana política, el president estatal del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez d'aferrar-se antidemocràticament, diu, a la Moncloa. El líder dels populars ho ha dit al Congrés del PP català, en què també ha assenyalat el Comitè Federal del PSOE com a còmplice de la corrupció que envolta el líder socialista. I ha qualificat Sánchez del governant més totalitari des de la mort de Franco.
El señor Sánchez lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
El Ministeri d'Hisenda espanyol ha inclòs Rússia en la llista de paradisos fiscals, segons publica avui el butlletí oficial de l'Estat. El govern espanyol considera que l'impacte econòmic per a Espanya de la inclusió de Rússia serà molt limitat, ja que el comerç amb Moscou està restringit per les sancions derivades de la guerra amb Ucraïna. Entre els països i territoris que surten de la llista de paradisos fiscals hi ha Gibraltar i també en surten Barbados, Samoa, les Seychelles i Trinidad i Tobago. I ara a aquesta hora estem molt pendents quan passen 2 minuts de les 7 del vespre de la Diada Castellera del Pla de la Seu de Tarragona. Hi participen els castellers de Vilafranca, els Xiquets de Tarragona i els castellers de Sants. Sapiguem com està transcorrent aquesta diada. Josep Almirall, bona tarda.
Bona tarda, Gemma. Doncs mira, tot just ara s'ha acabat la primera ronda d'aquesta Diada del Pla de la Seu de Tarragona. Podríem dir una primera ronda impecable per part de les tres colles. Els Xiquets de Tarragona han sortit de 3 de 8, un castell que ja tenen dominat aquesta temporada, el 5è que han completat aquesta temporada, un 3 de 8 rodó, paradet molt bé, gairebé fregant la perfecció. Els segons actuals, castellers de Vilafranca, hi han descarregat el 3 de 9, el 6è, 3 de 9 que s'apunten en guany, però és un 3 de 9 amb variants perquè té l'alineació del 3 de 9 amb l'agulla, és a dir, no hi ha pilanès a l'estructura del 3, i el 3 de 9 amb l'agulla és un dels gamma extras que estan ultimant el castellers de Vilafranca al pati d'assaig. Avui aquest 3 els ha respost fregant la perfecció. Ha estat còmode tant a la carregada com a la descarregada i força parat. I la tercera colla a plaça, com deies, també els castellers de Sants. Han descarregat el 4 de 9, un 4 de 9 que ens ha sorprès aquí amb el company David Prats i jo que estem cobrint aquesta diada per la seva perfecció. Molt ben quadrat i parat tota l'estona. A punt, doncs, de començar ara la segona ronda. Serà el torn dels Xiquets a Tarragona, que ho faran amb el 7 de 8, un castell que van estrenar dimecres a la Diada Tarragonina de Sant Joan. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Doncs, David, fins aquí la informació. Si no tenim res més, de nou, a les 8 més.
Gràcies, Gemma.
Fins ara.
20 temporades.
¿Cómo?
19 anys fent ràdio esportiva en directe. Tot gira.
Hola a todos.
Girant des de l'agost del 2004, amb David Clopés.
Pues venga, vamos a ver.
We're born to die, so I'm gonna fight for how I wanna live. Spark up the riots, guess I'm a criminal and a futurist. Will the charges I've caught won't stand your trial? You can take it out of me.
Passen 4 minuts de les 7 de la tarda, després de viure aquest merescut homenatge a la gent de l'Igualada, campions de Lliga. Seguim el Tot Gira, de seguida obrim carpeta mundial, de seguida obrim el nostre bar mundial amb el Ricard Torquemada, la Mireia Vera, amb el Joan Verdú i amb la Sònia Gelmà des de, crec que encara, de Guadalajara, a Mèxic, on avui ha jugat aquesta passada matinada l'equip espanyol davant Uruguai. S'han classificat com a primers de grup amb una victòria discreta per 1-0. A aquesta hora, Oriol, estem pendents de Kilian Jornet.
Sí, perquè està competint a les Western States 100 milles. És una de les proves més dures de la temporada d'això que se'n diu Trail Running. I després del pas per la milla número 30, Kilian Jornet ara mateix no està en un bon estat de forma, es manté a la vuitena posició, però va perdent una miqueta de temps respecte al lideratge que ocupa Jim Walmsley. Clar, és que recordem que aquest paio té el manís trencat, saps? I aleshores, després del que va patir la Cegama, que es va evidenciar aquest problema amb el manís trencat, doncs, evidentment, té problemes físics. Ara és la milla 30, no podrà lluitar a priori per la victòria. Veurem quin és el desenllaç d'aquest Kilian Jornet. Encara queden moltes hores de curs, evidentment. Som a la milla 30 i se n'han de disputar encara 70 més.
A veure si es va refent a poc a poc. Ara parlàvem fa una estona amb en Jaume Pons Arnau, el seleccionador català. Recordeu, demà a les 12 del migdia, Catalunya, Gran Bretanya, torna a la selecció catalana de bàsquet. Ho farà demà el Nou Congost. Aquesta hora estaven ja pràcticament acabant de fer la sessió d'entrenament prèvia al partit de demà, i allà hi tenim el Pau Masmartí i el Roger Serrat seguint aquest entrenament de Catalunya. Crec que el Pau és al costat d'un dels jugadors de Catalunya abans d'aquest partit que jugaran demà contra la Gran Bretanya. Pau?
Sí, estem aquí amb protagonistes, concretament amb Guillem Vives. Guillem, amb ganes de demà?
Sí, moltes ganes de viure-ho.
Ara fa unes setmanes ja que s'ha acabat la competició. No sé si costa una mica ara tornar a competir i entrenar.
Bé, una mica, però crec que els jugadors no es perd la forma tan ràpid, i hem tingut ara uns dies o un dia per poder conèixer-nos, entrenar junts i encara de la millor forma el partit.
Ha estat una temporada llarga, amb moltes emocions, Europa, la Copa, la Lliga. Com l'has viscut a tu personalment?
No, molt bonica per la connexió que hem tingut amb la gent de Badalona, amb l'Olímpic, amb l'ambient que hem creat i amb un impuls perquè el club segueixi creixent. Ha sigut un any que ens hem quedat amb la mel als llavis potser a nivell de Champions, però crec que al final d'any ha sigut un any o un final molt competit contra un València, arribar a unes semifinals, i li donem molt valor.
Tu, quan heu patit aquests moments difícils, potser d'eliminacions, com a jugador veterà, com a capità dins del vestuari, quan hi entraves, quin era el missatge que compartís als teus companys?
Bueno, primer tot, capità no era, era el Ricky Lante, i després, doncs, fer molta pinya entre els veterans perquè el següent dia no ens afectés emocionalment i anem a competir a la CB de la millor forma. Llavors, era més l'exemple del dia a dia, de tenir un bon grup de jugadors amb experiència perquè el dia a dia seguís sent bonic, encara que les emocions fossin negatives, especialment després de la Champions, i crec que ho hem sabut reconduir juntament amb el Dani i el seu staff per arribar a unes semifinals de CB, que sabem de la dificultat que té en aquesta lliga arribar a unes semifinals.
Motivat per la temporada que ve?
Sí, amb ganes de, primer, de viure aquesta festa del bàsquet que em ve, i després, bueno, anar veient com passa l'estiu per afrontar la que ve.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Molt bé, doncs el Guillem Vives, al micròfon del Pau Masmartí, directe des del Nou Congost de Manresa, demà a les 12, aquest Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet. Passen 8 minuts de les 7 de la tarda, la fase de grups del Mundial s'acaba aquesta nit. Demà ja arriba l'hora de la veritat, i ja era hora, amb les eliminatòries de setzens de final. Fins les 8, hora mundial, el tot gira.
1917, de Sallés Maset, reconegut com el millor cava del món 2025, ens ofereix aquest espai.
Bar Mundial.
La selecció espanyola ha guanyat 0-1 l'Uruguai aquesta matinada. Partit dur, poc futbol, tot molt gris, però malgrat tot, Espanya compleix l'expedient i passa com a primera. Jugarà els setzens contra Algèria o Àustria, ho sabrem aquesta nit. L'Uruguai de Bielsa i Araujo eliminats. Qui passa en aquest grup és el Cap Verd, la primera gran sorpresa del Mundial. Han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita i passen com a segons de grup amb 3 empats en 3 partits. Això en el primer Mundial de la seva història. Ara es trobaran l'Argentina de Messi als setzens de final. I la jornada de la matinada nit ens deixa també resolt el grup G, que ha tingut suspens fins al final. Egipte 1, Iran 1 i Nova Zelanda 1, Bèlgica 5. Bèlgica primera per gols a favor, Egipte segona i l'Iran tercera, esperant si passa no passa el tall. La veritat és que això de les terceres posicions està sent emocionant per veure qui passa el tall i qui segueix endavant i qui queda fora. Nova Zelanda ja pot dir que està eliminada. Obrim hora mundial avui amb el Ricard Torquemada. Hola, Ricard.
Hola, David.
La Mireia Vera. Com estàs, Mireia?
Hola, què tal? Bona tarda.
I el Joan Verdú. Què tal, Joan?
Què tal, David? Bona tarda.
I encara a Guadalajara, diria que encara a Guadalajara, Mèxic, on ha jugat aquesta nit a Espanya, i tenim la Sònia Gelmau. Bé, Sònia, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia o bona tarda per vosaltres. Sí, sí, encara a Guadalajara, de fet, a l'aeroport. En un parell, bé, no arriba un parell d'hores que pujarem al vol que ens ha de nou cap a Atlanta i d'allà un trajecte cap a Chattanooga.
Cap a Chattanooga, molt bé. T'arriben reforços, oi, aquesta nit, em sembla?
Sí, sí, sí. L'esperem amb els braços oberts, el Roger Arbusà a Chattanooga. Allà hi serem per fer una mica de traspàs de trastos. L'Arbusà ja ve aquesta nit.
Sí. Demà ja els en tirem i demà ja el tindrem amb nosaltres per reforçar l'equip de Catalunya Ràdio seguint aquest Mundial de Futbol. Escolta'm, Sònia, començo amb tu. Has vist Espanya en directe, passada matinada, les dues de la matinada hora catalana. Tu és evident, eres allà en directe al partit. Ricard, Joan i Mireia, us heu llevat, l'heu vist en directe o l'heu recuperat després?
Jo l'he recuperat després, al matí, quan m'he llevat.
Molt bé. Estil Ricard Torquemada, que em sembla que fas el mateix, eh, Ricard, tu?
Però jo en directe, ja he començat.
Ah, mira, ostres,
sí,
això és
sí,
nou.
És que ara ja he canviat el ritme del Mundial, ara ja... aguanto matinades, tot i que la selecció, no, primera part de la matinada, la segona encara no. Ara venen les eliminatòries i haurem de posar-nos una mica al dia per viure-ho amb màxima intensitat.
Dues de la matinada, una hora difícil, eh? Difícil, perquè és allò que dius, és ben bé al mig de la nit, eh? Però bé, té mèrit per part teva. I tu, Joan?
L'he vist en directe, l'únic que he de ser sincer, i a la segona hora, minut 60 o així, se m'han caigut els ulls i he de recuperar. Bé, tampoc... Tinc que recuperar una miqueta l'endemà al matí.
Tampoc t'has perdut molta cosa, eh? Perquè
no,
Sònia...
No, ho he vist després i sí. M'ha costat veure. L'última mitjoreta m'ha costat veure, sapien el resultat i tot, ha costat, eh?
Jo et reconec que al matí he tirat de resum, i clar, el resum, Sònia, s'acaba molt ràpid, eh? És a dir, no hi havia gaires jugades a destacar, eh?
És que sí, no ha estat un gran partit de futbol, la veritat. Jo crec que la selecció espanyola encara està lluny del millor joc que li van veure, per exemple, a l'Eurocopa, perquè té diversos jugadors que no estan al 100%, i també s'ha de dir que Uruguai ha plantejat un partit difícil, amb moltes entrades, molt joc dur, molt joc brusc, i... Espanya s'ha trobat... L'ha buscat, però és veritat que s'ha trobat amb aquest gol a les acaballes de la primera part, gol de Baena, amb la col·laboració de Muslera, i a partir d'aquí, amb la tranquil·litat que li donava la victòria, crec que ha mirat de gestionar una mica més el joc en funció del resultat, i Uruguai se l'ha vist molt impotent. Veien que se n'anaven fora, i per això han arribat, especialment a la segona part, unes entrades bastant fora de to.
La ment titular, tot i que encara no està al 100%, això es nota, Sònia?
Sí, ha jugat 76 minuts i jo crec que li passa com a diversos jugadors de la selecció espanyola, que és que no li arriben al seu millor moment de la temporada, en el seu cas, tornant d'una lesió, doncs contra l'Aràbia Saudita el van veure bé en els dos primers partits, potser és veritat que el rival no era tan dur, i ahir sí que va deixar detalls de qualitat, però li va costar marcar diferències. Tot i així, per exemple, li recordo a la segona part una passada a Olmo, que Olmo remata malament, però que el deixava sol davant porteria o en una posició molt franca per poder fer el segon d'Espanya en aquell moment. Ho ha intentat, però no està al 100%. I sí, com deies, Pedri titular i tot i així, mira, perquè veieu el nivell de joc d'Espanya, no acabava de rutllar, i quan a Pedri el substitueixen al minut 60 és que alguna cosa falla, i al mig del camp no estava funcionant, i sense ell tampoc no ha acabat de funcionar, ha entrat Fabián en el seu lloc. Eren tres jugadors del Barça a l'equip titular, Pedri, Lamine i Cubarsí. Si mirem catalans, n'hi havia també tres, Lamine, Cubarsí i Cucurella, i ja a la segona part han entrat Olmo i Ferran, que Olmo et diria això, que més enllà d'aquesta que ha tingut entonat, ha portat en aquest moment certa verticalitat al joc d'Espanya, i Ferran ha tingut una i l'ha enviat al travesser, i pobre, està... És d'aquell... Saps quan li agafen aquelles fases a Ferran, que també li hem vist al Barça, que sembla que no li entrarà cap, i en aquesta és la situació que està visquent Ferran, que ja en el partit contra l'Aràbia Saudita en va tenir una dada molt clara i una que li van anul·lar per fora de joc, i que resava perquè entrés, perquè és conscient que necessita la confiança del gol.
Ricard, per què no acaba de brillar a Espanya? És només una qüestió d'esperar el moment de Lamin?
Jo crec que, com diu la Sònia, clar, la suma de situacions individuals que no arriben al millor moment afecta molt a un equip que no flueix, i aleshores hi ha pocs futbolistes que estiguin allò en un pic de forma alt, com per encarregar-se una miqueta de la responsabilitat d'assumir-la, no? Sobretot al mig camp, ni Rodri per la temporada que ha tingut després de la lesió, ni Pedri, que és evident que no està en el seu millor moment de forma, i perquè la tercera peça encara balla entre Merino, Dani Olmo, que jo crec que va millorar molt l'equip amb la seva sortida, perquè a la mitja punta porta aquest punt de profunditat, de mirada precisa en espais reduïts, allò que li costa una mica més a Merino, que és un jugador amb més arribada des de la segona línia, amb més consistència, però no tan profund, no? Jo crec que és una evidència. A mi ahir la selecció espanyola no em va agradar gaire. Vaig tenir la sensació d'un partit que va ballar. Vull dir, l'Uruguai, tampoc estem parlant de la millor generació de la seva història, en un moment convuls també internament, però que no va tenir l'encert que va tenir... Bé, el desencert que va tenir Muslera. En el fons, el partit el decideix una errada individual del porter, en un detall... és veritat que Espanya va tenir la sensació de tenir control, però l'Uruguai ja li anava bé. No. També sentia control des del replegament, des de la reacció per intentar expandir-se més amb la transició. En els duels individuals va generar molts dubtes a Espanya perquè la selecció espanyola li costava trobar línies de passada, perquè quan jugues contra Bielsa ja passa això per l'efecte mirall. La qüestió és que es va sentir molt incòmoda, no? I que en els últims minuts, quan l'Uruguai es destapa perquè està eliminada, que probablement són els moments que veiem més anada i tornada i una miqueta més de sensació que podien passar coses, doncs podia caure cap a una banda o cap a l'altra. No ha estat una bona primera fase, ara arriben les eliminatòries i veurem si és capaç d'endollar-se la selecció espanyola amb la millora de Lamine Yamal en minutatge, si pot arrossegar una mica la resta de l'equip cap a una versió superior. Oyarzabal necessita que l'alimentin, si Lamine Yamal i Dani Olmo s'ajunten bé, si Pedri aconsegueix dirigir l'equip sense tanta pèrdua de pilota, que estem veient que això és molt difícil veure-ho en el cas de Pedri. Àlex Baena ha ajudat en aquesta posició de fora cap a dintre, però vaja, està... O sigui, no hi ha una velocitat de creuer, no? A diferència de l'Eurocopa, que ja quan va començar Espanya va ser molt fluida, aquesta primera fase li ha costat. Ara veurem com van les eliminatòries.
Recordem que avui sabrà l'equip espanyol quin és el seu rival, que serà o bé Àustria o bé Algèria.
Tot i això, David, deixa'm destacar que Espanya i Mèxic són les úniques seleccions que no han rebut cap gol, eh?
També és veritat.
Que aquesta és una dada, si vols.
Sí, però és que, i tant.
Que excepte el partit d'ahir gairebé no havia concedit res. Espanya, és a dir, a través de la pilota i del control, potser li falta desequilibri, però també se li escapa més... Menys vegades al partit, no? S'exposa menys.
Té una part del quadre que es podria pensar que d'inici pot ser amable, tant si els hi toca a Àustria com a Algèria als setzes de final. Sí que és veritat que hi ha un partit aquesta nit que és clau per definir com queda una banda del quadre i de l'altra, que és aquest Colòmbia-Portugal. Després en parlarem, perquè en funció del que passi, podria haver-hi un enfrontament hipotètic en Portugal o en Colòmbia de l'equip espanyol als vuitens de final. Però bé, això després en parlarem. Mireia, no sé si vols afegir alguna cosa d'aquesta manca de brillantor que de moment ha tingut a la fase de grups l'equip espanyol, malgrat acabar com a primera i, com diu el Ricard, no encaixa cap gol.
Sí, jo tinc la sensació també, possiblement, que De La Fuente també en aquesta primera fase, no?, ha intentat incorporar molts futbolistes, molts canvis a l'11. A vegades això et porta coses positives perquè tens a tothom molt endollat, però en alguns moments també et desajusta, no? I crec que és difícil trobar aquest equilibri amb futbolistes que acaben d'entrar, amb aquesta peça que no t'encaixa, vols provar, vols fer canvis, i al final és una competició molt curta, que com dic, si estan tots endollats això pot anar molt bé, però si no també crec que manca una mica de solvència a l'equip, no? I crec que no han acabat de trobar aquesta peça. Per mi, Dani Olmo ha de jugar molt més, perquè estic d'acord amb el que diu el Ricard, que crec que entre línies ara mateix, com es gira, com rep, com percep l'espai, crec que li pot donar molt més a Espanya que altres futbolistes, però té un joc molt planer, té un joc, no? Si no hi ha la mínima mal que desequilibri, costa molt que entre línies, no? A partir de poder filtrar alguna pilota es desajusti el rival, crec que li falta molta circulació de pilota, I a mi m'estarà molt Oyarzabal, no?, amb aquestes desmarcades, amb aquestes caigudes a banda, ja perfilat per finalitzar, però no hi ha un passador, no?, que moltes vegades li faci arribar la pilota. A mi no m'agrada gens Espanya, continuo pensant que té molt de talent, i veurem ara, no?, si en aquesta classificació doncs canvia molt el que comento. Per mi la circulació de pilota ser molt més ràpida, en alguns moments ha d'intentar arriscar una mica més en buscar pilotes a dins, perquè després crec que trobarà, no?, els jugadors de fora amb més avantatge. Però hi ha una cosa molt positiva, que és aquesta última que ha afegit el Ricard, que és que no han rebut ni un gol, i que els veig molt, molt consistents en aquest aspecte defensiu, tot i que també m'agradaria comentar que a mi Unai Simón m'està generant molts dubtes. Surt a buscar pilotes i no les escapça. O sigui, no m'està generant tampoc seguretat el porter d'Espanya en aquests primers instants. I després doncs veurem què passa amb aquest encreuament, si és Algèria o és Àustria. Però crec que ara mateix el rival més important que té Espanya són ells mateixos, no?, en el sentit de que crec que ha de millorar el joc perquè acabin amb millors sensacions o puguin arribar més lluny, perquè veig altres... Tampoc és que vegi molta diferència amb altres seleccions. És a dir, crec que no acabo de veure cap selecció que digui, ostres, m'encanta, és excel·lent, la primera fase de grups, perfecta.
Potser França, però... potser França, o
França m'agrada molt. M'agrada molt i crec que
estones,
té els futbolistes de dalt molt...
Exacte. Sí, sí. Exacte. Caldrà veure'ls ara, les eliminatòries, no?
També. Exacte, però... molt endollats, però clar, aquest Mundial ens ha fet descobrir moltes seleccions, però alhora doncs també molts partits que no acaben de satisfer l'espectador, no?
Tu tens, Joan, alguna favorita, alguna que diguis, aquesta sí que m'enamora, o encara és massa aviat?
No en tinc cap ninguna. Sí que és veritat que hi ha hagut bons minuts també d'Alemanya, recordo els primers partits, també França per sobre de totes, crec que és un rival a tenir molt en compte, i el que deia una miqueta comentant un tema d'Espanya, sí que és veritat que crec que hi ha molts jugadors que són diferencials i que no arriben al seu millor moment de forma. Crec que depèn molt del que pugui fer la Mina a nivell individual, que sigui aquest jugador que sigui diferencial, i això per una Espanya d'aquest nivell doncs costa d'assumir, no? Més enllà d'això, al mig del camp, crec que Rodri tampoc arriba en el seu millor moment, Pedri tampoc, em dóna la sensació que està una mica, inclús et diria, fatigat. Guarsí, que està fent uns tres partits espectaculars, crec que està a un nivell altíssim, però sí que és veritat que d'altres coses anar davant Espanya està costant generar espais, la velocitat de pilot és tota molt, molt baixa, fa aquesta agressivitat o intensitat, com li vulguis dir, d'intentar buscar porteria. El fet de jugar contra rivals que també que es tanca moltíssim, com una miqueta el que li passa al Barça, no? Li costa generar espais, li costa assumir doncs, aquestes entrades, perquè tampoc té un jugador diferencial. Sí que és veritat que jo estava les mou molt bé, però no és un jugador d'àrea, no? Com podria ser potser un Borja Iglesias. Tampoc el joc d'Espanya crec que sigui aquest de buscar moltes entrades. I això és una miqueta el que li passa a Espanya, o almenys el que crec que li passa. Sí que és veritat, i entenc una miqueta el que diu el Ricard i la Mireia, que veurem el partit que sigui, el següent partit, això generarà que hagis d'entrar amb una marxeta més. L'equip contrari, a veure si s'obre, i aquí tenint espais a Espanya és molt millor. Però bueno, la sensació és aquesta, que a poc Espanya, crec, o almenys tenim tota l'esperança que anirà millorant, però el que hem vist fins ara aquests tres primers partits, crec que Espanya no ha estat al nivell que tots esperàvem.
Una mica en aquesta línia d'ahir, sí. Coincideixo amb el que diuen el Joan i la Mireia, que no veus una selecció dominadora. És a dir, França, perquè marca diferències amb molta facilitat, és a dir, l'exuberància ofensiva de França tapa moltes limitacions en la continuïtat, és a dir, França té moments que s'encalla, hi ha moments que la defensa tenen excursions mentals, aquestes que li passen a Koundé de tant en tant, Upamecano, pèrdues de pilota en la sortida, però clar, amb tan poca cosa marquen diferències, perquè s'endollen 20 minuts de mig camp cap endavant i tenen tanta qualitat diferencial, com deia el Joan, que és el que et fa pensar que potser és la selecció que més ha impactat. Però des del punt de vista col·lectiu no n'hi ha cap que hagi dit, ostres, és que aquesta selecció marca la tendència. Crec que està molt obert tot en aquest quadre final.
El que dèiem, avui 4 de la matinada, a partit del qual n'haurà d'estar pendent l'equip espanyol, Àustria, Algèria, els dos equips que són equips del grup J, on hi ha també l'Argentina i Jordània. Argentina ja és primera de grup, Jordània està eliminada, juguen entre ells, els dos tenen 3 punts. Si empaten o guanya Àustria, l'empat li val, seria segon i, per tant, rival d'Espanya. Si Algèria és capaç de guanyar Àustria, doncs aleshores seria l'equip algerià el rival d'Espanya als 16 de final. Per cert, que ho has comentat abans, Sònia, De La Fuente molt enrabiat amb la duresa uruguaiana, oi?
Sí, és que hi va haver moments de la segona part amb unes entrades bastant fora de to que van fer enfadar a la banqueta espanyola. De fet, hi va haver una expulsió de Canovio per una entrada dura sobre Cubarsí, però això ja era a les acaballes del partit. Prèviament hi havia hagut també una entrada sobre Nico Williams, que potser ja mereixia la vermella, i aleshores De La Fuente no va ser molt explícit, però va quedar clar que l'havia molestat.
Nosotros, yo estoy orgulloso de mis jugadores en un partido que nos han llevado al límite en todo la expresión, la más amplia expresión de la palabra, exigencia física con dureza extrema, y hemos sabido estar a la altura de las circunstancias.
Bé, doncs enrabiat De La Fuente. L'Uruguai, per cert, és l'altra notícia. No hem d'oblidar que al final ells són campions del món. Fa molts anys, però són campions del món. I han quedat, podríem dir que és la primera il·lustre, sempre que hi ha el debat, no?, de si hem de considerar Uruguai il·lustre o no. Jo li considero perquè han guanyat el Mundial i, per tant, se'ls ha de considerar. Doncs queden fora d'aquest Mundial per la porta del darrere. I amb Marcelo Bielsa a l'ull de l'huracà, al centre de la diana. I ara anem al capítol número 1000, o el que vulgueu, de les bielsades. A veure, d'entrada, Gelmà, canvia el porter, Muslera, que ja ho has explicat, ha fet una cantada de les seves important que ha suposat el gol de Baena, l'únic del partit, i el canvia al descans, oi?
Sí, sí, el gol arriba al minut 42 i al descans, després del descans, Muslera ja no surt a l'11 d'Uruguai. És un canvi que va sorprendre, també va sorprendre el canvi que va fer de Valverde quan necessitaven empatar com a mínim, i el treu. Després explica que ho fa per treure un jugador d'atac i que creia que necessitava més gol, però va cridar molt l'atenció, òbviament, el canvi al descans. Bielsa assegura que és a petició del mateix Muslera.
Tomar la decisión de cambiar el golero en la mitad de un partido no es algo habitual. ¿Por qué tomó esa decisión también?
No, yo no la tomé. Es una decisión que tomó el mismo Muslera.
La decisió la pren el mateix Muslera. Bé, entre Roixet, que fa de porter fins al final del partit. Però jo no sé si tots tres, i tu, Sònia, entenc que sí, perquè n'hem parlat, si heu pogut veure, perquè és una de les imatges virals fins ara del Mundial, la reacció de Marcelo Bielsa al final del partit, quan li fan el flash interview, l'entrevista a peu de camp, a la gespa. Crec que és la televisió uruguaiana, amb drets, que segueix el partit, i li fan l'entrevista que, pel seu gust, comença, diguem-ne, massa tard, no? No van per feina. Tots heu vist el moment? L'heu pogut veure?
Sí,
no? Bé, el recuperem per aquell que no l'hagi sentit. Estigueu atents.
¡Dale de una vez!
Marcelo, bueno, ¿qué deja como resultado lo que fue este proceso de Uruguay en el Mundial?
Bueno, no, yo no logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores.
¿Qué buscó con la salida de Federico Valverde cuando ingresó Viñas?
Busqué que el equipo tuviera más presencia en ataque.
¿Qué pudo hablar con Muslera en el entretiempo que lo logra quitar?
Nada.
Gracias.
De nada.
Bielsa, Ricard, sé que és un personatge que tu sempre t'ha captivat i que té aquestes coses, no?, en la comunicació, verbal, no verbal, i la manera d'expressar-se, i tot plegat com ho fa, no?
Sí, sí, no, home, si algú li va dir loco en algun moment...
Correcte.
No hauria ser per una altra cosa. Clar, jo l'admiració que sento per Bielsa és més aviat futbolística, no?, i amb tot el que ha representat ell com a pel futbol. Una mirada molt concreta, la defensa d'unes conviccions. Jo crec que entrenadors com aquests el futbol els necessita. Després, les bielsades que dius tu, doncs n'està ple la història del futbol i de Bielsa.
No acabaríem, si féssim llista no acabaríem.
I aleshores és possible que no sigui, diríem, que la imatge que projecta no seria la imatge més políticament correcta ni acceptada, cosa que ell, contra la qual ell ja discuteix. Aquest mateix Mundial, la foto que es va fer per acreditar-se o perquè li va fer el Mundial com a imatge, va sortir mirant a terra, no va voler ni mirar la càmera. Com a un símbol, un punt de rebel·lia contra el que és el negoci futbolístic. Vull dir, clar, és que Bielsa té tantes perspectives que és difícil interpretar-lo. i entenc que tret de context i probablement amb una... Després, si ja sabem, la relació amb els mitjans de comunicació no ve d'ara, sinó de bastant lluny, sempre ha estat difícil perquè entenc que els seus interessos i els nostres divergeixen, no? Clar, tret de context, és evident que no seria, diríem, el més políticament correcte i el més acadèmic, però és el personatge. També hem de pensar que Bielsa ja és al final de la seva carrera, que es veterà com molts altres seleccionadors i que ha passat un moment dur i difícil a l'Uruguai, com també li va passar amb l'Argentina al Mundial. Tots aquests campionats amb tanta intensitat, tan curts, Bielsa jo crec que necessita una miqueta més de recorregut. Quan arriben aquests campionats, normalment, com que és contracultural, sempre per una banda o per una altra crida l'atenció i és una qüestió que després acaba pagant públicament.
Una de les millors que va fer va ser fa 14 anys quan era entrenador de l'Atlètic Club de Bilbao, que va anar a la policia a denunciar-se a si mateix per haver maltractat el cap d'obres d'unes reformes que s'estaven fent a l'Ezama. Ell li semblava que aquell cap d'obres anava massa lent, el va maltractar i va anar a la policia a denunciar Marcelo Bielsa a Marcelo Bielsa.
Sí, sí. Bé, per tant, ja dic que la llista és llarguíssima. També va entrenar un breu període de temps a l'Espanyol abans que li arribés la trucada de la selecció argentina que hi va dirigir, i els pocs mesos, perquè van ser mesos que va dirigir la pretemporada i crec que no va iniciar tan sols la temporada amb l'Espanyol, doncs també la llista d'anècdotes és llarga, però també, com diu el Ricard, és un entrenador que ha portat moltíssim al món del futbol. Molt bé, per tancar aquest grup, el grup d'Espanya i d'Uruguai, home, hem de parlar de Cap Verd. És, sens dubte, una de les grans sorpreses del que duem fins ara del Mundial. It looks like it's good for Cabo Verde. It is full time in Guadalajara. Aquest és el moment en què s'acaba el partit que juguen Cap Verd i Aràbia Saudita. Em dius que no, Marc Andrés. Marc Andrés, quin és aquest moment? Què tal?
És quan s'acaba l'Espanya-Uruguai.
Ah, d'acord.
Els jugadors de Cap Verd l'estan mirant per una...
És a dir, ells ja han acabat abans del seu partit, empaten a 0 amb l'Aràbia Saudita, però necessiten que s'acabi el partit d'Espanya per confirmar la seva classificació històrica com a segons de grup.
La imatge és ben clara. Estan fent la típica rotllana, tots mirant unes pantalles de mòbil per veure com acaba el partit, i al moment de xiular l'àrbitre aquest final de l'Espanya 1-Uruguai 0, doncs ja saben que són segons de grup i que es classifiquen, per tant, per la següent fase.
Passant com a segons de grup, atenció, empatant els tres partits que han disputat i fent dos gols que són els que van anotar en la segona jornada. Recordem que van empatar 0 amb Espanya, ara han empatat a 0 amb l'Aràbia Saudita i van empatar 2, en aquest cas, amb l'Uruguai.
Sí, sí, és una situació força sorprenent que haver-se aconseguit classificar com a segon de grup sense haver aconseguit guanyar cap partit, però clar, tampoc han perdut cap partit. Potser tothom va aixecar les celles quan aquesta selecció de Cap Verd, amb Bosinha a la porteria, deixava a 0 la selecció espanyola, però clar, després d'aquestes jornades segueixen sent una ventafocs, però home, havent-se carregat tot a un Uruguai, doncs s'ha de posar en valor tot el que han aconseguit. Un dels herois que hem mencionat d'aquesta selecció és Bosinha, aquest porter de 40 anys, que tot just ahir va poder parlar un moment per micròfons de televisió espanyola en castellà força correcte.
Ninguno de nosotros soñamos con esto, pero sabemos que tenemos mucha calidad y cuando llegamos al Mundial, tal vez para muchos pensaron que no iba a ganar ningún juego, pero tenemos un gran equipo y jugadores de mucha calidad, y hoy calificar para la próxima fase para nosotros es muy gratificante. Y jugar contra Argentina, acho que va a ser muy bueno para nosotros y es un sueño para cualquier jugador jugar contra Argentina y contra Lionel Messi.
Ja ho ha dit el porter de Cap Verd, ara fèiem el repàs de la fase de grups, però també ell fa repàs del seu futur, perquè té la il·lusió de jugar als setzens i fer-ho contra Leo Messi. Ho hem dit abans, l'encreuament està definit, Argentina i Cap Verd s'enfrontaran en aquesta fase dels setzens de final.
Serà divendres, mitjanit, Argentina-Cap Verd, aquest partit de setzens de final. Home, sempre les causes perdudes generen molt magnetisme, i Mireia, veure Cap Verd classificant-se, deixant fora l'Uruguai, sense guanyar cap partit en 3 empats i els tenim jugant setzens de final contra l'Argentina. Ja veurem com els hi va, però té un mèrit enorme.
I tant. I a més per ells, no? que és aquesta pujada d'adrenalina total que segurament anaven al Mundial pots confiar en les teves possibilitats, perquè jo no crec que ningú vagi al Mundial pensant ho perdré tot, no? Però aquesta classificació, a més, no? També beneficiat per la derrota de l'Uruguai. És igual, totes les connotacions que hi pugui haver, però és un país que segurament no hagués sortit en cap de les apostes, no? En cap de les classificacions per aquests 700, i això és el que té aquest Mundial, no? Que els partits, com comentaven, no estem veient meravelles de partits, però et porten que una selecció com Cap Verd es pugui classificar per aquests 700. A mi m'agrada que passin aquestes coses, no? Coses que no estan tan segures o coses que no creiem que puguin passar. I veurem ara, no? És un equip defensivament molt sòlid, no? La il·lusió aquesta d'haver-se classificat, de jugar contra l'Argentina, un equip, no? Molt més sòlid, molt, amb futbolistes molt contrastats. Fins on els hi arriba l'energia, fins on els hi arriba aquesta idea, no? Tan clara que és defensar-se i sortir a la contra, però a mi m'agrada que aquestes seleccions tinguin aquestes oportunitats en el Mundial.
També ets pro Cap Verd, Joan?
Sí, és una de les grans sorpreses. Han tirat d'èpica i realment ningú s'ho esperava. Si poséssim com a sorpresa, tothom destacaria que Cap Verd ha sigut, sens dubte, una de les seleccions que ningú apostava, potser, dintre de les apostes. Jo, al contrari que la Mireia, considero que aquest tipus de seleccions, lògicament, si estan aquí és perquè s'ho mereixen, però estic gairebé convençut i m'agradaria equivocar-me, perquè m'agradaria que tinguessin recorregut perquè això que estan fent, però crec que el partit contra Argentina crec que serà el seu últim partit en el Mundial, més que res perquè tinc la sensació que no els hi valdrà l'empat, d'alguna manera quan Argentina marqui algun gol s'hauran d'obrir, ja per aquí d'aquí doncs, patiran una miqueta més, però sens dubte és una d'aquestes seleccions que, com bé deia la Mireia ara, doncs tothom s'alegra, no? Perquè és una selecció que ningú gustava res per ells, però que al final han demostrat que amb esforç, que amb coratge, que amb ganes i amb treball es poden aconseguir les coses.
Jugaran a Miami, a la mitjanit de divendres a dissabte, Argentina, Cap Verd, aquest partit de 700 de final. Molt bé, a veure, dels partits, els que han tancat la jornada anterior, avui a les 11 obrirem la següent jornada, ara en parlarem, però els que han tancat la jornada anterior, grup G, grup decidit per la diferència de gols, ha estat emocionant, anar seguint el desenllaç dels partits, perquè Bèlgica hauria pogut quedar primera, com així ha estat, segona, tercera, o fins i tot no sé si també hi havia l'opció de quedar eliminada, ara parlo de memòria.
Sí, perquè no havia guanyat cap partit, portava dos punts, havia empatat els seus dos partits, sí. I, per tant, necessitava la victòria. És veritat que Nova Zelanda ja havia demostrat que potser era la selecció més fluixa del grup per com havien anat els altres partits, però, clar, Bèlgica, amb dos punts, clar, si hagués perdut contra Nova Zelanda, doncs...
Sí, hauria quedat fora. Finalment, victòria de Bèlgica davant Nova Zelanda per 5-1 i empat entre Iran i Egipte a 1. I això ha fet que Bèlgica passi com a primera per diferència de gols. Sí. Segona passa, en aquest cas, la selecció de Salah, Egipte.
Sí, Egipte.
I tercera, Iran, amb aquests 3 punts i aquest tall que veurem si els hi dona.
Sí, després repassarem com està el tall i què és el que necessita cadascú. Però bé, això, el que dius, Bèlgica, 4 gols a favor, en 4 gols de diferència a favor, Egipte, 2 gols a la diferència a favor. Per tant, Bèlgica, que acaba primera de grup. El més destacat, per cert, d'aquest grup es troben a l'Egipte-Iran, en clau blaugrana, per cert, un quart d'hora, una miqueta més, per Hamza Abdelkarim, aquest davanter del Barça B, i d'altra banda, el partit que podríem dir la classificació es va decidir per mig peu, i és que va ser tot el que estava en fora de joc a la revisió del VAR d'un gol iranià que, si hagués valgut, l'Iran hagués acabat en segona posició.
Ricard, Bèlgica ha patit més del que podíem pensar, per passar, és veritat, com a primera, però s'ho ha hagut de treballar fins al final, en un grup que aparentment semblava fàcil.
Sí, sí, s'ha recuperat avui amb aquest 5-1 contra Nova Zelanda, una selecció neozelandesa que en un grup obert havia fet un partit i mig molt bo, va arribar al descans guanyant Egipte i havia empatat el primer partit contra Iran, va caure en picat la segona part contra Egipte, que li remunta un 0-1 i passa el 3-1, i crec que això va afectar molt a Nova Zelanda, però Bèlgica necessitava un partit com aquest, perquè va entrar amb aquella crisi de confiança que té de tant en tant, amb certa timidesa, amb la sensació que s'està acabant un cicle d'una generació que ja està una mica erosionada i que no pot tenir un ritme alt. Lukaku jugava minuts, De Bruyne no estava al seu nivell, Courtois sí que et salva pilotes de gol, però no pot tenir una influència molt alta, perquè sobretot el que li havia costat a Bèlgica els primers partits és de mig camp cap endavant. I avui els 5 gols contra Nova Zelanda el faran entrar a l'eliminatòria amb un ànim renovat. És una selecció, jo crec, recuperada. Si més no, veurem la primera eliminatòria, però que arribaven molts dubtes aquesta última jornada, i aquest 5-1 segurament la fan respirar, la fan tornar-se a sentir poderosa, a sentir opcions de progressar quan semblava que ja estava recollint les maletes o preparant-les per recollir-les aviat. Jo crec que és una de les seleccions, com l'Equador i Senegal, seleccions que han patit més del que s'imaginaven per arribar a la classificació, però que ho han resolt tota l'última jornada i de manera contundent en els tres casos.
Mm-hmm. Aquesta nit ho tanquem, eh? S'acaba la fase de grups, que em sembla que tots plegats en tenim ganes, no? No sé si a algú li hauria agradat que això durés una mica més, però ara ja arriben els setzens de final, les eliminatòries, i per tant, ja al mà ja anirem a partits de caixa o faixa, eh? I sense haver d'especular...
Ara comença el Mundial.
Molt breument, fem l'agenda, Marc, del que tenim, perquè són, atenció, sis partits, els últims de la fase de grups. Això comença ja aquesta nit a les 11 de la nit, perquè demà a les 9 de la nit tenim ja el primer partit dels setzens de final. No oblideu, els que esteu fent la porra, que demà al matí, com a tard, hem d'omplir els pronòstics dels setzens de final.
Ostres,
que si no,
sort que ho recordes. Oh, tu, sí, ja si no, no tenia present,
i a més vas ben classificat, Ricard, per tant no et despistis.
La resta hem d'anar a la contra. Victòria del Japó, aquesta la tinc claríssima sobre Brasil, i a partir d'aquí coses rares.
No donis lliçons perquè vas fatal, tu.
No, vaig millor que tu ara.
Tens
ja.
Tens claríssima, no? Oriol, has dit la victòria del Japó al Brasil.
Si vull remuntar jo, he d'anar apostant per aquí, perquè tu apostes
per anar a la contra. Anar a la contra, home, clar, és a dir, per remuntar, anar a la contra. D'acord. Pronosticar coses que semblin difícils.
Però els japonesos els veig bojos i capaços de guanyar Brasil.
Bueno, a veure, ara en parlarem. A veure, aquesta nit, la jornada d'avui, Marc, s'inicia a les 11 amb els duels entre Panamà i Anglaterra, d'una banda, i de Croàcia-Gana, de l'altra.
El següent grup a finalitzar serà el K, amb dos partits més, a 2:15 de la matinada, Colòmbia-Portugal i República Democràtica del Congo, Uzbekistan. Partit capital, el Colòmbia-Portugal, que juguen a saber quina selecció queda primera o segona de grup. Hi hauria altres combinacions que podrien fer coses més estranyes, però en principi o Colòmbia o Portugal seran primers i segons de grup. A més, qui quedi en segon lloc anirà pel costat de la selecció espanyola i seria un possible encreuament als vuitens de final. Per tant, si Espanya es classifiqués i Colòmbia o Portugal també passés de setzens, tindríem aquest encreuament, és a dir, un possible Espanya-Portugal a vuitens de final.
Compte, aquest partit, aquest Colòmbia-Portugal és més important del que sembla, Joan, perquè aquí no és el mateix... A veure, Colòmbia no és pas una mala selecció, ni molt menys, però no és el mateix, entenc, que toqui, si Espanya és capaç de superar o bé Algèria o bé Àustria als setzens de final, que et toqui Portugal, que et toqui Colòmbia. Aquí això pot marcar una mica, com queda les eliminatòries a les bandes de quadre.
Sí, tinc aquesta sensació que Portugal està un palet per sobre, sobretot a nivell individual, no? De tres quarts camp endavant, i sobretot al mig del camp crec que la selecció de Portugal és una d'aquelles candidates, sens dubte, si estan tots bé i mostren el nivell que tenen, que pugui arribar lluny. A mi Colòmbia em segueix agradant moltíssim. Crec que també té jugadors Luis Díaz, crec que està a un nivell altíssim. És d'aquests jugadors que ara ha arribat al Mundial, a més, amb aquesta sensació que se'n va molt 1-1 amb facilitat. Però, sens dubte, Portugal és aquella selecció que tothom vol evitar. Sí que és veritat que a nivell defensiu, com li pot passar també a França, té aquestes desconnexions moltes vegades que fan que no sigui una selecció del tot fiable, un equip del tot fiable, però, sens dubte, Espanya haurà d'estar molt atent al que pot fer Portugal. Ronaldo, Cristiano segueix sent el jugador que, si li arriben pilotes a l'àrea, és aquest jugador que segueix sent diferencial. Si Espanya pot defensar, en aquest hipotètic cas que es juguessin en contra, aconsegueix defensar camp contrari, crec que ho tindrà molt guanyat, com una selecció com Portugal, però recordem que al mig del camp per mi hi ha dos jugadors que ara mateix estan a un nivell excel·lent, que són tant Vitinha com João Neves. Llavors, a partir d'aquí, crec que Portugal és una molt temible. Espanya haurà d'estar molt atenta i haurà de recuperar el nivell si vol enfrontar-se amb ella, però bueno, crec que si posem al mateix nivell a Espanya i Portugal, jo crec que Espanya té alguna coseta més com a equip.
Molt bon partit, aquest Colòmbia-Portugal. Avui a 2:15.
Això, pots repetir-ho, David? El que quedi segon d'aquest grup és el que va pel quadre d'Espanya vuitens?
Sí, això mateix. Sí, això mateix. Seria l'hipotètic rival de vuitens, de l'equip espanyol. Si Colòmbia li val tant l'empat com la victòria, per ser primera de grup, i Portugal necessita guanyar per arrabassar-li la primera plaça. I per acabar, teníem el grup J, on hi és l'Argentina, serà l'últim grup que es decideixi en aquesta fase de grups. Argentina, ja ho sabem, ja és primera de grup. A partir de les 4 de la matinada jugarà contra la Ventafocs del grup, Jordània. Argentina ja ho té tot fet. L'altre partit del grup el jugaran Algèria i Àustria, qui sabem que justament en sortirà el rival d'Espanya als setzens.
Sí, si empaten, la diferència de gols beneficia els austríacs. Per tant, Àustria-Espanya, si hi ha un empat. I, si no, doncs la victòria és per qui guanyi, bàsicament s'enfrontarà a Espanya. Per tant, si hi ha victòria d'algun rival d'Espanya, si hi ha empat, Àustria s'enfrontarà a Espanya.
Molt bé. Per tant, en recordem com estan ja els setzens de final. Els partits definits són aquests?
Vinga, Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó, Alemanya, Paraguai, Països Baixos, Marroc, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Austràlia, Egipte i Argentina, Cap Verd. I sobre els tercers millors, Escòcia, Corea i l'Iran estan pendents dels partits d'avui. Dels partits que juguen aquesta jornada, no, molt important...
Escòcia vols dir que no ha quedat fora ja?
Crec que ho he apuntat malament, doncs.
Diria que Escòcia ja ha quedat fora, del tall.
Sí, podria ser.
Bé, Escòcia estaria esperant, però crec que no tindria opcions, no? Perquè és l'última dels que té 3 punts.
Exacte, exacte. Escòcia té 3 punts, però, esclar, hi ha moltes seleccions i ara mateix n'hi ha dues o quatre que són Bosnia i Paraguai.
No, perdona, és que m'ho he apuntat d'aquesta manera perquè hi hauria l'opció... A veure, clar, Croàcia juga contra Ghana, que juga el liderat contra Anglaterra. Clar, si Ghana goleja... Croàcia, doncs Croàcia cauria... Escòcia té aquesta mínima opció.
És
petita, però bé.
Difícil,
el més important per saber d'aquesta jornada és que Croàcia, Algèria i el Congo depenen de si mateixos. Aquests són els tres que, si ho fan bé, o si aconsegueixen el resultat que volen, es classificaran. Croàcia i Algèria en tenen prou amb un empat, mentre el Congo sí que és veritat que només els hi val la victòria. El primer criteri, això sí que hem de mirar tota l'estona, és la diferència de gols. A partir d'aquí, si la diferència de gols és igual, ja entren altres criteris.
Molt bé, per anar tancant, Sònia, d'aquesta Argentina-Jordània, Messi suplent, oi? Amb tot decidit per l'Argentina?
Doncs sí, Messi suplent. M'estava imaginant el Torquemada d'Esperança fins a les 4 del matí i aleshores veure que Messi no és l'11 inicial,
ja
que és el gran atractiu de l'Argentina.
No?
Exacte,
avui juga un altre equip, no? Doncs... És un altre equip,
exacte. Sí, sí, perquè ja no caldran tots els condicionants que implica la presència de Messi a l'Argentina. És veritat que aquí Scaloni ens ha fet un favor a tots, perquè ja no hi haurà la decepció en el moment, sinó que tots sabem que Messi d'inici no jugarà, potser apareix
només,
a la segona part.
Pot jugar minuts, eh?
I jo crec que pot jugar minuts. Mira, li haurien d'haver preguntat... sabem la informació gràcies a una persona concreta, que és Enrique Macaya Mar, que és un veterà periodista argentí. Scaloni no hauria dit si jugava o no, no hauria donat aquesta pista, però li va preguntar aquest periodista que té 91 anys i aquest és el seu 18è Mundial. Aquest senyor ja va anar a Suècia 58.
Hòstia, és increïble. Aquesta història em té meravellat. Com l'ha explicat avui la Sònia, dic, ostres, l'hem de buscar. I t'he de dir una cosa, Sònia, ens hi estem acostant. Ens estem acostant, eh? Estem arribant...
El que passa és que reserva una bona estona per parlar d'ell.
D'un senyor que, exacte, necessita els seus temps i que hem de trobar un moment, diguem-ne, de no alterar el seu ritme de feina. 18 mundials coberts. És brutal.
Sí, sí. No sé si fa més cosa amb 18 mundials o 91 anys, eh?
91 anys, no?
Sí,
i que el primer que cobrís fos el Mundial del 58 de Suècia. És que és bestial.
Clar, aquest senyor ha cobert en persona Pelé, Maradona, Messi, imagineu, és que tota la història dels mundials des del 58 se n'ha perdut ben pocs. I aleshores va ser estar en aquest mundial cobrint ara hi ha una figura òbviament més de comentarista de la televisió argentina, de DirecTV, i li va voler preguntar per l'11 contra Jordània i per si jugaria Messi, i Scaloni va respondre exclusivament perquè qui li preguntava era Enrique Macaya Márquez.
Le voy a contestar la pregunta. Leo va a ir al banco, pero le contesto porque es usted, si no... Por ahí la esquivaría, ¿eh?
Con eso me basta. Con
y
eso
esa pregunta...
Que me contesta porque soy yo, me basta.
Eso, quédese tranquilo que contesto porque usted creo que se lo merece, sinceramente.
Caram, tu, doncs quin elogi i quin bon moment. I a més, gràcies a la pregunta de l'Enrique Macaya Márquez, doncs aquest periodista veterà, 91 anys, hem pogut confirmar que Messi serà suplent i que, per tant, el Ricard Torquemada, la Mireia Vera i el Joan Verdú, si no ho volen, no cal que es quedin desperts fins les 4, perquè no veuran a Messi.
T'ho imagina't el nen o nena que ha estat taladrant anys als pares perquè comprés una entrada per anar a veure Messi al Mundial i que avui Messi no juga al partit. Això també...
Argentina-Jordània, concretament.
Sí, Argentina-Jordània. Sí.
Tindran més oportunitats.
Jo crec que sí que la segona part apareixerà perquè perdrà l'oportunitat d'augmentar el seu compte golejador. Clar. Perquè Jordània a priori és un rival, no?, que pot venir de gust per jugar. Clar. I marcar algun gol.
Ricard,
jo crec que la segona part sí que apareixerà.
A les 5 i 10, despertador posat.
No, quan enviavi el matí.
Molt bé. Gràcies, Sònia. Bon viatge de retorn cap als Estats Units. Fins demà.
Gràcies, bona tarda a vosaltres.
I gràcies també al Ricard, la Mireia i el Joan Verdú. Que vagi molt bé.
A
gràcies
tu,
a tots tres.
Que
vagi
molt bé.
Adéu-siau. 11 minuts i seran les 8 del vespre. Gràcies, Marc. D'aquí una estoneta a veure si també fem un Made in America. Ara en parlem. Pausa i ara venim.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a billet?
I la Clover.
Tot.
Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, per mirar que guanyareu!
Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
El mallorquí Joan Batista Picornell va ser un personatge fascinant. Va viure entre el segle XVIII i el segle XIX i va protagonitzar tres revolucions i va arribar a ser el primer i efímer president de la República Independent de Texas. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, optimistes, pessimistes...
Ni optimistes ni pessimistes, hem de ser activistes. Hem de posar-nos a treballar, hem de passar una mica de les proclames per la llengua a l'ús quotidià.
Hem de ser activistes 24/7, 365 dies l'any.
El moment és complicat, la resposta ha de ser ferma.
Si les persones ja els hi sembla bé aquesta minorització, no cal que facin res, cap problema. Però si a tu et dol i veus que pots fer alguna cosa, doncs has d'actuar-hi.
Sense Fronteres.
Sí. Sense Fronteres, no feu fronteres dins del domini lingüístic i dins dels països catalans.
Aquest dissabte, de 9 a 10 del vespre, a Catalunya Ràdio.
Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Salut.
Diumenge 5 de juliol arriba la gran final. Descobrirem quin és el millor himne del futbol català. Sant Feliuenc. Les Planes d'Hostoles.
Les Planes és passió, Les Planes és futbol, Les Planes, la nostra força.
O Vilablareix.
Futbol Club, Vilablareix, amb sentiment, amb emoció.
equip junts per guanyar.
Diumenge 5, el Tot Gira.
20 temporades, 19 anys fent ràdio esportiva en directe. Tot Gira, girant des de l'agost del 2004, amb David Clopés.
Sis minuts i les 8 del vespre. Ara, després de les notícies, a les 8, Javier Saviola al Tot Gira. Javier Saviola al Tot Gira. Una conversa que vam enregistrar amb el Lluís Canut tot just ahir, per parlar d'aquesta Argentina de Leo Messi, però també per parlar de Julián Álvarez, perquè d'alguna manera, Julián ens recorda la manera de jugar que tenia Javier Saviola, l'exjugador argentí del Barça. En parlarem, i també com veu ell, Saviola, l'encaix de Julián en aquest Barça de la pròxima temporada. I sis minuts que ens queden per les 8 del vespre. Abans la Gemma Bonet ens deia que era dia de Castells, de jornada castellera, doncs cap a Tarragona. Josep Almirall, David Prats, què tal, com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Tenim en marxa a Tarragona, la diada castellera del Pla de la Seu. Crec que ja es deu haver acabat la segona ronda, oi?
S'acaba la segona ronda i ha començat ja la tercera. De fet, els xiquets de Tarragona, els anfitrions, ja han acabat els tres castells de la ronda regulars i ara serà el torn dels castells de Vilafranca i estem a punt per veure una altra gamma extra en aquesta diada.
A veure.
Ni més ni menys que el 4 de 9 amb l'agulla els castells de Vilafranca, que aquesta temporada ja l'han descarregat en dues ocasions. Serà el castell més destacat que puguem veure aquí al Pla de la Seu. Per tercera vegada aquesta temporada, doncs, proven aquesta estructura superior al 3 de 9 als paradesencs, ja s'està configurant aquesta pinya d'aquesta estructura.
Doncs mira, hem connectat en un moment important perquè això és a punt de produir-se i és, dieu, el castell més important que podem veure la jornada d'avui, eh?
Sí, exactament. Poder no el que té més interès, perquè, esclar, els castellers de Vilafranca estrenaven avui la Torre de Noi, un castell que d'aquestes dimensions que estrena una colla, doncs poder desperta una mica més d'expectatives. Però vaja, el 4 de 9 amb l'agulla és un castell que en dificultat supera i molt el 2 de 9 o Torre de Noi. Els castells de Vilafranca, el 4 d'agulla, enguany ja l'han descarregat i avui aquí al Pla de la Seu hi tornaran. És un castell complex, és un castell que el 4 s'ha d'agafar una mica més ample del compte perquè al mig hi va un pilar de 7 i per tant doncs és un castell d'aquells que fan afició, un castell dels difícils que veiem a aquestes alçades de la temporada pel panorama castellà.
Jo no sé si Josep i David, si esteu amb mi, que estem arribant a un punt de temporada en què tot just acabem de superar Sant Joan. L'altre dia vam veure les joves i la vella amb la diada de Sant Joan, que va ser evidentment brutal, amb aquells quatre nets i tot el que van descarregar. Estem arribant a un punt de temporada en què les expectatives són altíssimes, però perquè hi ha moltes colles que potser ja estan arribant al seu límit del que acabaran fent al llarg de la temporada.
Home, això jo espero que no, Oriol.
Encara hem de veure moltes coses,
jo espero que aquest no sigui el límit. Fixa't, tu saps molt bé que estan ja a concurs a castells i aviam, que són castells límit per moltes colles.
Més a colles modestes que ja potser no estan arribant al seu límit a aquestes alçades de temporada. No, esperem, evidentment, que els verds i que jo no sé cap on volen anar aquest 2026, ja amb aquest principi de temporada que estan fent, i també l'altre dia a Valls, que evidentment ens caia la bava amb el que vam veure a la plaça.
Sí, mira, no, però colles més modestes, que per exemple, que els castellers de Vilafranca, no? Per exemple, una diada que ha hagut aquesta tarda a Vilanova i la Geltrú. Els bordegassos han descarregat el 3 de 8 i el 4 de 8, i han fet un 5 de 7, que és com una prova d'un futur 5 de 8. Hi havia també els xicots a Vilafranca, que han descarregat el 4 de 8 i han fet el 3 de 7, però que és un 3 de 7 que aspira a 3 de 8. Vull dir que les colles van accelerades, les colles van traient-se feina de sobre, perquè es tracta d'arribar a l'octubre amb un fons, amb un ventall de castells ampli i amb molts castellers a punt per actuar.
Com anem de color, per cert, la temperatura aquí a Tarragona?
La calor apreta, però nosaltres estem ubicats en una zona d'ombra aquí al Pla de la Seu. Vam estar uns 30-31 graus, però corre un airet que fa suportífer aquesta diada.
Suposo que és una mica subjectiu, no tenim cap termòmetre. Avui, jo quan he arribat amb cotxe marcava 32 graus, això era a les 5 de la tarda, 5, un quart de 6, encara no. Jo crec que ara ha baixat molt la temperatura. Aquí on som no hi toca el sol des de fa unes quantes tantes hores i, per tant, la pedra, la paret, les lloses que hi ha a terra aquí al Pla de la Seu de Pedra, doncs no reflecteixen, no irradien aquesta calor. Estem bé, hi passa una mica d'aire.
Sí. No hi ha un protocol climàtic encara, però el que no pot ser... No seré jo qui vagi a dir als davalls a quina hora han de fer els castells.
Però, sí, vaig veure les imatges l'altre dia.
Però el que passa l'altre dia a la plaça del Blat fent castells a les 12 o 1 de migdia...
Passa que no és molt gran, molta gent, molta calor...
Evidentment, els castells es fas per les colles castelleres, però també es fas perquè sigui un espectacle i perquè la gent els pugui anar a veure a la plaça. Ja vaig sentir també el Manel Urbano, cap de colla de la Vella de Valls, dient que això s'ho han de plantejar en un futur ja immediat, perquè no, jo crec que no es poden fer castells a segons quines temperatures, a segons quines hores del dia, perquè això ja és una cosa que s'ha d'anar revisant a poc a poc.
A veure si haurem de fer pauses d'hidratació com el futbol.
Ara obrim aquí un meló que potser no cal, però...
No, mira, pauses d'hidratació. Aquí mateix, davant nostre, hi ha la paradeta dels castellers de Vilafranca que porten ampolles d'aigua amb un... no sé què hi posen.
Aigua amb llimona.
Unes pòlvores, suposo, perquè sigui una beguda més isotònica, una aigua de color verd, i van remullant i es van rehidratant. No, l'altre dia a Valls, és veritat, estaven les colles, actuaven a 35,6 graus, segons l'estudi que hi va fer la Universitat Rovira i Virgili, que està fent estudis de la situació a les places. Sí, és cert això que diu l'Oriol, que els castellers